A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Ai, perdona, perdona, és que ens estàvem distribuint els micros. Baixa aquest i agafa l'altre, Juliana, que avui hi havia molta gent aquí a l'estudi. Bon dia a tothom, Mariví, com ha anat això? Bon dia. Bé, passen 8 minuts de les 12 del migdia. Juliana, com estàs?
Ai, bé, rei, i tu?
Queda molt bé, avui vas tota de blau i et ressalta els ulls i...
No sé,
m'agrada molt com vas.
Prou, eh? I no m'heu avisat? Tothom de blau, menys jo.
Avui sí, anem de blau, sí, mira que no ho hem parlat,
eh? Ja sé que vosaltres sou més amics, però no, aquestes coses no, s'han de dir. S'han de dir pel grup que tenim tots tres, de dir avui es va de blau i jo doncs miraré què tinc a l'armari i m'afegiré.
El nostre grup de WhatsApp dels tres, que es diu Zorras Gono.
Pensava que això era secret.
Sí, home, hòstia.
Tia.
Som les... Controla. No s'ha d'explicar tot. S'ha d'explicar tot. Marta, prou feina tenim al matí, com per parlar, a veure com anem vestits.
Marta, a les 9 del matí estàvem aquí tots dos.
Doncs això ja és encara més preocupant, perquè teniu una complicitat absoluta que no heu ni de parlar, com per anar conjuntats. No,
la gent es pensa que som exnòvios.
No, jo tinc molt poca roba.
O futurs nòvios.
Tinc molt poca
roba. Cap de les dues
coses, famílies, perquè el programa s'acabaria, ja us ho dic.
És així.
Home, i tant, seria
insuportable. Bueno, mira el búnquer.
Són les 12 i 9 minuts.
Ara entrarem
en matèria, però un parell de coses abans de començar. Primer de tot, un missatge que m'ha fet il·lusió i que ens envien.
Al WhatsApp del programa, sí. El 677-27-1058.
En aquest mateix. Bon dia, Roger, Marta i Juliana. Ahir vaig anar a provar el gimnàs de la Lewandowska, després de sentir-vos parlar-ne tant. Esperant per entrar a la sala per entrenar, va aparèixer la Lewandowska i va ser una persona simpatiquíssima, saludant a tothom. A vegades només ens quedem amb les actituds negatives dels famosos, però ella va ser maquíssima. Un nou gimnàs a Barcelona, molt top, i gràcies pel vostre programa.
Mira.
Si ens volen passar una comissió clar, a Can Lewandowska de la gent que estem enviant cap allà, fantàstic.
Però la Lewandowska no era a l'hospital?
Ja està recuperada,
sí,
no?
Sí, la recuperada al braç, sembla. I vull dir que en principi també anar a casa ràpid, no?
Jo però contenta, doncs.
Jo tenia el dubte de si muntaria el gimnàs i ella s'aniria a muntar altres coses... Però no, es veu que està allà en el dia a dia i que dona
l'hora
bon dia. No sé si està a la recepció, però aquesta oient se la va trobar. I per altra banda... No sé si ahir a la tarda us van xiular una mica les orelles, a casa on estiguéssiu.
Mira que sí que vaig notar alguna cosa.
Perquè hi havia una persona una mica enfadada parlant del que no sortirà. És un periodista català.
Déu meu, cada dia més enemics.
Que ahir va passar pel programa Llapis de Memòria de la SER Catalunya. Estic parlant d'en Jordi Évole, gran periodista, a parer meu. M'agraden moltes de les coses que fa.
No t'emocionis, tampoc.
Anava amb una dessuadora blava, un blau molt llampant, per tant, s'uneix a l'equip dels blaus, com nosaltres avui. I tot anava bé en aquesta entrevista perquè era una bona conversa, hi havia bones preguntes... L'Évole estava tranquil, estava feliç, fins que el presentador, que és en Jordi Manau, li va preguntar per la seva parella, que és l'Anna Gabriel, que és exdiputada de la CUP. Una relació que fa uns mesos, quan aquí la vam donar per feta i percebuda, va sorprendre a molta gent quan vam dir que havien estat junts a la festa major de Sallent i ens havien arribat unes fotos que vam compartir, perquè eren unes fotos públiques.
Ja feia temps que parlàvem d'ells, perquè recordo que fa un any jo me'ls vaig trobar al teatre, que hi van anar fent veure que hi anaven per separat i després...
Van marxar junts, vull dir que ja ho donaven per fet,
sí. De fet,
i que pensàvem que tothom ho sabia, ja.
És que segons el que ens va arribar, fa més de 4 anys que van junts, com a mínim, per tant...
Doncs bé, així reaccionava l'Évole quan li pregunten per l'Anna Gabriel.
A veure, jo crec que no ho heu fet públic, però tampoc us heu amagat mai, tu i l'Anna Gabriel, no? De que tenim una relació i està perfecta i que cadascú faci la seva vida. I ara que tenim premsa del cor en català, doncs han sortit fotos que segur que has vist.
Bé, aquesta és la centrada que li fa al periodista i atenció perquè a partir d'aquí s'embolica una mica el tema.
Espera, perquè a més les fotos que esmentes són fotos que ja eren públiques i que es rolaven per Twitter des de feia molts anys. Per això és el que dic, que per nosaltres era una notícia ja més que donada, però bé. Contents també perquè és veritat que se'ns va citar molt per aquesta notícia.
Atenció a la resposta de Jordi Évole.
Però saps què passa? Que jo mai he parlat de la meva vida privada. Mai. O sigui, ni quan he estat amb altres persones, ni ara. I em sorprèn que hi hagi aquest interès, sobretot per part de mitjans que... Hòstia, jo pensava que eren més seriosos. O sigui, així com tu aquí m'has preguntat o m'has... O sigui, que em sembla perfecte, hi ha hagut mitjans que han publicat coses que dius, però què estem publicant? A vegades mitjans públics. No, parlem de programes d'això, de ràdio pública, que dius, hòstia, de veritat que això és el que interessa a Catalunya? No sé, és que tinc un avantatge amb això, i és que estic en un moment en el que no he d'amagar res.
Catalunya Ràdio és una ràdio molt seriosa.
És que no entenc què vol dir seriosa o no seriosa.
Què vol dir que et menyspreu?
Bé que es fan molts programes d'entreteniment i a ningú li sembla que la ràdio perdi seriositat, no?, per fer El Búnquer, que és d'entreteniment pur i dur.
O per parlar d'esports,
per exemple.
I a mi no em sembla poc seriós explicar que en Jordi Évole i l'Anna Gabriel participen a la Festa Major de Sallent. Vull dir, a mi no em sembla poc seriós.
I, de fet, a mi em sembla, vull dir, és una crítica amb aquest punt de, no sé si és classisme o de menyspreu, al contingut de la premsa rosa. No?
Sempre hi ha com un to de menysteniment davant dels continguts que tenen a veure amb la crònica social de manera molt absurda, i més tenint en compte que aquesta notícia no es va poder donar més respectuosament.
Sí. Jo també et diré que entenc perfectament que ell se sorprengui de que la seva relació genera interès.
No, no et pots sorprendre de que la teva relació genera interès quan ets un dels periodistes més coneguts de l'Estat i estàs amb una política... O sigui, també per totes les connotacions polítiques que tenia aquesta notícia. Perquè a la gent també li sorprèn pel perfil que és Jordi Évole, pel perfil que és Anna Gabriel.
Clar.
És veritat, i ho hem comentat aquí també al programa, que això va ser un producte molt interessant per depèn de quins sectors de la societat, potser més de dretes. Bueno, vull dir, com va generar debat, saps? Però... Uh-huh. Què vols fer-hi? La teva relació genera interès, és així.
I a part, ell aquí, en aquest programa, deia com que es volia protegir, es posava aquest escut de dir, jo mai he parlat de la meva vida privada, però és que ets una persona molt pública.
Totalment.
És que passes pel carrer i tothom et reconeix. És evident que generes interès.
I potser és per això que quan vas al teatre amb l'Anna Gabriel aneu separats i us retrobeu després.
La pregunta és, ara no hi deuen anar separats, ara que tothom ho sap i que això ha omplert tants titulars i que pràcticament el país sencer ho sap.
I que ell diu que no s'amaga de res, per tant, no passa res si en parlem.
Si en parla públicament a una entrevista.
I que l'interès dels catalans cap a aquesta parella és real ho demostra que un dels àudios més escoltat del 2024 a Catalunya Ràdio és el d'aquest programa comentant que ells dos van anar junts a la Festa Major de Sallent. Per tant...
De tot el 2024.
A la gent m'interessa, sí. I jo crec que és una notícia positiva. Estem parlant d'una relació d'amor, una cosa bonica.
I que vull no dir, que és fake news, no és fake news.
Exacte.
Perquè ell en parla com si ens haguéssim equivocat o com si això fos un error. I és una veritat com una casa de pagès.
Bé, en tot cas, es pot ser seriós i estar a favor de les històries d'amor.
Perquè sé que estàs aquí.
Bé, un quart d'una del migdia, obrim de nou la carpeta Itano Caña, a qui els últims dies s'estava relacionant amb el jugador del Real Madrid, Jude Bellingham. Ahir amb en Víctor Navarro comentàvem la notícia de Socialité i no li donaven gaire credibilitat perquè les pistes, la veritat és que eren fluixes, eren alguns m'agrades d'Instagram i també una samarreta en comú que tenien els dos. Doncs alerta perquè hi ha novetats.
Novetats que refreden del tot aquesta suposada relació entre l'Aitana i el futbolista i que ha omplert la mar de titulars, ara que parlàvem d'això del pesca-clic. Doncs mira, Aitana i Bellingham un mes a la majoria de digitals de l'Estat. L'encarregada de desmentir la notícia ha estat la periodista Giovanna González del programa Vamos a Ver de Telecinco.
Jude Bellingham i Aitana, tal y como contaron nuestros compañeros de Socialité, sí que tontean, sí que hablan mucho por redes sociales desde hace meses, pero a día de hoy sabemos la verdadera relación y es que todavía no han quedado ni una sola vez y el motivo, atención, es porque el futbolista no ha querido, pero no porque no esté interesado en Aitana, porque sí que está, de hecho las conversaciones son en nivel tonteo, es porque a día de hoy él dice que no quiere verse envuelto en esta trama mediática.
Así fue como lo conocí.
Per tant, així tenim la nostra Aitana, que no pot papallonejar per Instagram ni 3 segons, que ja té tots els mitjans parlant d'ell amb la lupa posada.
Això es queixen molts famosos, de dir, no puc ni lligar i perdo oportunitats. O sigui, lligo menys sent famós, no? Que moltes vegades ens pensem que només per ser celebrity lligaràs el triple, i és veritat que de vegades és el contrari. La gent no s'atreveix a parlar amb tu, o en el cas de Bellingham, ni volen quedar amb tu perquè saben el que implicarà.
Això vol dir que algú dels dos ha ensenyat les converses d'Instagram.
O els dos. Exactament, exactament. No? Segons estava explicant aquesta periodista, la Giovanna González, és l'entorn qui parla. El d'ell com el d'ella. Per tant, revisem també quines amistats tenim.
Totalment, i què expliquem.
Potser sí. Se'ls va una mica la llengua.
O revisem-nos a nosaltres també. No nosaltres, dic ells, que revisin. Perquè també hi ha un tipus de famós que se't que ja ho ve, que parles amb ell
que
i dius...
Que es controla.
Dius,
estàs parlant d'algú.
O sigui, per exemple, jo a la Laura de vegades penso, tia, O sigui, clar, que se't filtren les coses, Gordi. És que t'ho poses molt difícil.
Ja, és veritat que hi ha gent que té la llengua més solta que d'altres. Bé, el cas és que ens trobem davant d'un flirteig sense execució presencial. Perquè els
millors.
Els plans que li proposava l'Aitana al futbolista Jude Bellingham no l'acabaven de convèncer.
Però interès sí que hay, aunque de momento esa quedada todavía no se va a producir porque Aitana los planes que le habría estado planteando son de ir a cenar a restaurantes y cosas en la calle que él dice que a día de hoy no quiere porque es verdad que Aitana tiene todos los ojos puestos en ella.
És que al final serà veritat que l'Aitana no vol tenir cites a cases, a pisos, que prefereix
en els
fer les
llocs,
coses públiques
fora.
I que li agrada molt anar de restaurant, allò, un sopar romàntic.
I a part de que li agrada anar de restaurants, que és legítim i ens passa a tots, és el que sempre em fa dubtar de l'Aitana, que penso, fins quin punt tu no saps que tot això també et juga a favor? Vull dir, està ocupant tots els titulars mentre et relacionen amb un futbolista del Madrid, que ara mateix és el futbolista... també et juga a favor i et dona molt posicionament.
I mentre està escalfant la seva nova era, i està bé que tothom parli de tu, en un moment en què no estàs traient música
totalment,
encara.
I amb el Sebastián, ja ho havíem dit també, de dir, el Sebastián Yatra, aquí potser no arriba tant, però és una de les persones més importants a Llatinoamèrica en el sector musical. Que no vol dir que no li agradi, però també sap que li pot jugar a favor, evidentment, que hi hagi alguna foto amb el Bellingham.
Tot i així, últimament estava una mica farta de la premsa, eh?
Molt farta.
Les últimes declaracions que sentia amb Europa Press i això...
Sí, sí. Sobretot pel tema de la casa a Miami.
Totalment, estava ja atabalada.
Bé, mentre aquesta trama, la d'en Bellingham, quedava allà al congelador, n'hi havia una altra que s'escalfava al microones, que és la de la reconciliació amb el seu ex-nòvio, perquè no és en Yatra, és el d'abans, l'actor Miguel Bernardo, amb qui ja fa dies que se la relaciona de nou. Doncs atenció, perquè al programa Vamos Saber confirmen aquests rumors.
Aitana, que hace muy bien, no ha perdido el tiempo. Como Jude no quiere quedar con ella, ¿qué ha hecho la cantante? Pues ha vuelto a quedar con su ex Miguel Bernardo. De hecho, sus vecinos me confirman que estas dos últimas semanas lo han visto entrar varias veces, en varias ocasiones, en casa de la cantante. Lo que ha pasado dentro es todo un misterio.
Una tormenta que se fue, tanto dolor que me aguanté. Será la última, será la última.
No sé si serà l'última vegada que l'Aitana tornarà amb un ex, això. Mai podem posar la mà al foc per ella.
Imprevisible. En qualsevol moment ens torna amb el Cepeda. O sigui,
hòstia,
no, aquest sí que em sorprendria molt.
No, et diré que si és veritat el que diuen, segons aquesta periodista fantàstica, per cert,
sí,
que els veïns estan veient el Miguel Bernardo entrar, tindrem fotos al caure.
No, res.
Perquè sabem que l'Aitana té fotògrafs a la porta de casa constantment.
Clar, la casa envoltada deu estar.
I això la preocupa
fotos
molt i la inquieta, que és normal,
normal
tenir gent, tota gent que està vivint a baix de casa teva.
Que penja una foto ell amb el Miguel i ja està.
Sí.
Se'ns suposarà més fàcil. Llavors la gent no et persegueix.
Sí que la perseguirien igualment, per veure si van de viatge a tal lloc o a tal altre.
Però amb el Miguel, quan penjaven fotos, de tant en tant sortien alguns paparazzis que els havien fotografiat a Eivissa, però era molt diferent.
Però imagina't si han tornat i tenen una relació oberta, que no ho sabem, estem especulant. I de cop i volta se la veu amb algú altre. Els periodistes segur que l'estaran perseguint tota l'estona.
Ai, Aitana, què farem?
Controlant cada moviment.
Ai, per favor.
El cas és que aquesta informació reforça la tesi del pobre Javi de Hoyos, que recordeu que a les últimes hores s'havia quedat sol al vaixell del Miguel i l'Aitana mentre sortia tota aquesta marea a Bellingham. També és veritat que ell assegurava coses que no han passat, que és aquesta escapada que suposadament havien de fer del 30 de desembre al 4 de gener per passar el Cap d'Any junts, i això no ha estat així com ja vam explicar ahir.
No ho sabem, en realitat, perquè potser ell estava allà i segueixo defensant aquesta tesi.
Mira, doncs el Javi de Hoyos estarà content del que dius.
Respecto a ese viaje que os comenté, que me comentó una fuente muy cercana a ellos, que tenían previsto del 30 de diciembre al 4 de enero, no puedo deciros nada más porque no me han dado más datos sobre este tema y ellos aparentemente en las redes sociales han mostrado que han estado en distintos sitios. Miguel Bernardo creo que en Lanzarote y Aitana en la nieve. Pero claro, recordemos que el despistar a través de las redes sociales es algo que sabe hacer muy bien Aitana. Pero bueno, hayan hecho finalmente ese viaje o no, estas navidades se han estado viendo y eso es un hecho, es una información que tiene la periodista Giovanna González, por lo que chicos y chicas se confirma mi información.
Per tant, es confirma que sí que hi ha aquestes trobades entre en Miguel i l'Aitana, però atenció perquè tenim notícies fresques que no sé si posen en dubte això. No ho sé, a veure, tenim cinto d'atenció, Mariví? Perquè clar...
Què ha passat ara?
No, ja sabeu que està sent un 2025 amb molta cosa, molt estímul, molt estem a dia nou.
Passa contingut.
La TikToker Júlia Elias
sí
ha publicat a les últimes hores un vídeo on diu que ha rebut informacions que en Miguel Bernardo, en aquesta escapada que ha fet també aquests últims dies, que no era amb l'Aitana, que no era la neu, que era a les Illes Canàries, unes fotos molt semblants a les que publicava una actriu. Els mateixos dies, les mateixes hores. Una actriu d'aquesta saga de pel·lícules de Culpa a tu i a Culpa mia, que es diu Eva Ruiz.
A veure.
Aquesta... No vol dir... no, que no voldria dir res. No.
Potser són amics.
Potser és una escapada d'amics amb altra gent. Potser és pura casualitat, que hem de dir que sí, amics, també existeix la casualitat a la vida.
I a mi m'encanten, per cert.
Sí. I que no té per què dir res.
Et diré una cosa. Teoria de la conspiració, totalment, digues.
Paper de plata.
Però, si jo estigués tornant amb un exnòvio i estigués ocupant tot de titulars i no volgués que això fos així, distrauria la premsa amb altres coses.
Jugaries a despistar.
Jugaria a despistar, no només a través del que penjo a les xarxes, com ja deia el Javi de Hoyos, de dir estic a un lloc però en realitat en publico un altre, sinó filtrant pel meu entorn que estic tontejant amb el Bellingham.
Vale. Cortina de fum, Bellingham, creus?
Això s'ha fet tota la vida, nanos. Tota la vida.
La maniobra de la distracció.
Bueno, vull dir que potser ells ja estan generant també un ronron justament perquè ens despistem i deixem de parlar d'ells.
I la foto de l'ascensor, què?
Bueno, per això et dic.
Després ens passen algunes coses que dius, home...
Que la relació Miguel Aitana ja començava a ser una cosa tan comentada i tan donada ja per fet que jo crec que ells ens estan volent distreure amb altres coses.
Confirma-ho, t'estalvies la carpeta Bellingham i tot. Confirma-ho, doncs si estem tornant, ja està.
Ja, però aquest estem tornant és molt delicat, perquè és aquest present continuous que no està a cap punt definit.
Ja, potser no saben...
I amb coses de resoldre, amb coses de la ruptura que s'han de resoldre, perquè un principi és l'emoció de la retrobada, però després hi ha tot de cosetes que s'han de seguir treballant, a no ser que haguem evolucionat molt i tot torni a encaixar.
No, hi ha motxilles,
però... Hi ha molta roca.
Coses, sí.
I queda una gepa que de vegades no tornes a estar igual, eh?
Ell hi haurà algun dia que es llevarà i tindrà l'esquena clavada.
Sí.
Perquè qui és ella, el que patirà?
Podria ser. Parlant d'exnòvios, us haig de dir també que en Sebastián Yatra, que ja l'estava enyorant, ha esborrat totes les fotos amb l'Aitana al seu Instagram.
Però
no
això...
sabem quan ha passat això, però en Javi de Hoyos és el primer que s'hi ha fixat.
El Javi de Hoyos deu fer 24 hores de telèfon
al dia. No, jo crec que té molt, molt, molt... Saps com els gigantes, el Gerard Romero?
Sí,
nosaltres una mica també, que tens tot d'espia, sí que li fan arribar informació.
Tots som Yatra, en aquest sentit. Tots fem neteja quan ha passat un temps.
L'Aitana no ha esborrat les fotos amb en Yatra. Mira les de Corell, i encara hi són.
Ni amb el Miguel.
Però a mi em sembla bé que és que formen part de la teva història.
Sí, sí, sí. Està tan bé esborrar com no esborrar.
No,
sí.
El cas és que...
A veure, pots arxivar, que és no esborrar, sinó deixar-les per tu.
Jo tinc arxivats, perquè d'unir.
Ja, però perdona, Roger, però és diferent. Els nostres casos,
sí,
com a individual...
Perdoneu, ja ara pensant només en mi...
Vull dir que l'Aitana, les fotos amb el Miguel Bernardo, per molt que les esborri del seu Instagram, com ha fet el Sebastián amb ella, segueixen estant a la maroteca.
I et diré més, hi ha fins i tot una sèrie.
Bueno, sense anar a Disney Plus.
Però a més enllà d'això, és una declaració intencions, si esborres o no esborres.
Sí.
No és perquè la gent no les trobi.
A mi diu que, no, que és que ara en Yatra està gelós del Bernardó perquè han tornat. No crec que sigui això.
Pot ben ser.
Tu creus que sí?
És boig, el Yatra és boig. No saps mai per on et sortirà.
Bé.
De veritat que és com una llebre boja. O sigui, fa petitant aquest nano.
Una llebre.
Jo ja me l'estimo, eh?
De l'Alícia, el País de les Meravelles.
Sí, exacte.
4 minuts.
Pobre l'Aitana, que és l'Alícia, i està en un món d'al·lucinacions totalment.
4 minuts i 2 quarts.
Ara qui deu estar aquí és el Miguel.
Qui deu ser?
Saps el gato loco aquell, que és com una lluna?
No és el gat. Aquest és el Cepeda.
Va, tira. Alícia, al País de les Meravelles, cap a Bali, perquè per fi la model i empresària catalana Jessica Goicoechea ha tornat i s'està recuperant del jet lag del viatge, per si us feia patir. Avui ha penjat un vídeo ja fent gimnàs a les 7 del matí a la cinta com una boja.
S'ha fotut llarguíssim aquest viatge que ha fet.
He comptat gairebé unes 3 setmanes, que ha estat a Bali, ella.
A veure, Goi, deu anar bé, llavors, tanta moneda?
No ho sé, és un intercanvi, perquè està etiquetant tota l'estona una empresa de bitlles de bambú.
Bueno, és que la gent...
Que hi ha allà, Bali. Bitlles de bambú,
es diu. Sí. És que la Jessica és la reina del mendigram, ho recordeu, que fa un anyet va penjar un instastori dient, me voy a Bali, no sé si era Bali, però una d'aquestes.
Ah.
Dos setmanes d'aquest dia. Si algú vol col·laborar, que m'escrigui.
Doncs mira, aquesta gent
del bambú... Era l'època que també buscava models per la sessió de fotos justament de Goi.
Bueno, ella fa crides i llavors doncs, li surten les campanyes. A mi no m'estranya que s'hi hagi estat tants dies perquè ha estat a una zona que no sé si la coneixeu, que es diu Uluwatu.
Sí.
I és una zona que, segons un blog de viatges molt famós que es diu Condenas Traveler, descriu com Uluwatu, el Bali tranquilo del que no querrás irte. No,
total, ja està massificat després d'aquest article.
Tu coneixes perquè hi has estat?
Mm.
I què tal?
Tot està massificat. Menys certes parts de l'illa, però és culpa nostra. Sí, és culpa de tothom que hi va.
I de tothom a l'Instagram, que sembla que tothom estigui més a Bali que a l'oficina.
Sí, sí, sí. De fet, també hi hem tingut el jugador de rugby Manu Moreno aquests dies, no, a Bali, que ja ho vam explicar, i que, bé, que va, estar, va ser la, una mica la confirmació que ell i la Goico doncs estan més que embolicats.
1,95 m d'embolic.
Llavors, ell fa dies que va marxar, per tant, no hi ha estat les 3 setmanes, i la Goico ha aprofitat aquests dies que estava una mica més tranquil·leta per tirar-se la lectura. Ho sabem perquè no ha parat de penjar fotos completament enganxada al seu nou llibre de capçalera, que no costava gaire saber quin era.
L'ha ensenyat
llibre...
molt, a ella li agrada molt ensenyar
que llegeix. Ella anava ensenyant una mica, però no l'ensenyava del tot, però vaja, que és un llibre vermell i que no té pèrdua. Es diu El secreto de l'assistenta. De fet, li he demanat a la Marina Porres una mica d'informació d'aquest llibre que ens té la Goico tan atrapada.
La Goico està llegint el que és el fenomen comercial i de vendes més gros, jo diria, d'aquests últims mesos. Són una sèrie de novel·les que bàsicament són novel·la negra, thriller psicològic, que tenen per protagonista una senyora que és assistenta en cases de rics. Vale? Llavors jo crec que triomfen molt per aquest morbo que suposa que la protagonista del llibre sigui una senyora que treballa en cases de rics que aparentment són perfectes però amaguen secrets molt foscos. La Goico deu ser fan d'aquestes novel·les perquè el que està llegint és el segon llibre d'una trilogia que va començar per un que es diu L'assistenta, després el segon és aquest que llegeix ella, que és El secreto de l'assistenta, i el tercer es diu L'assistenta te vigila, en la traducció castellana d'aquests llibres, que són d'una autora que escriu amb pseudònim i que en realitat és metge especialitzada en lesions cerebrals. Jo crec que això afegeix també com morbo a la causa.
És fantàstica aquesta explicació de la Marina Porres que ens ha fet.
És la millor.
Tenim la Goicochea apassionada amb unes novel·les best-seller que tenen una mica... A mi em recorda una mica la pel·lícula de Paràsito. Saps aquesta cosa d'una família de rics... Bueno, aquí hi ha altres...
La diferència, sí, de classes...
Però, sí, exacte.
Doncs bé, enganxada en aquest segon llibre de la trilogia. No sé si el primer també el va començar a Bali, en tot cas està amb el segon.
Potser són com els episodis de Doraemon, que no cal haver-se llegit el primer per veure el segon.
No, jo crec que sí, té relació. Que falta, aquí.
Bueno, sí.
Bé, també li he preguntat a la Marina si li encaixa que la Goico estigui llegint aquest gènere. A veure.
És curiós, perquè jo la Jessica Goicoechea, sense conèixer-la gaire, l'hagués fet clarament lectora de novel·les romàntiques, d'aquestes novel·les d'amor que freguen gairebé la pornografia. Per tant, m'ha sorprès una mica aquesta tria de novel·la negra, més thriller, però us he de dir que jo crec que aquí hi ha alguna cosa amagada i em sembla que en aquestes novel·les, tot i que es venguin com a negres, novel·les d'intriga, també hi ha d'haver alguna cosa molt de marro, perquè sempre que hi ha aquestes grans febres comercials i aquestes grans vendes, vol dir que es barreja una miqueta tot. Són llibres que, pel que m'han dit, són molt addictius, no pots parar de llegir-los, vols saber què passa contínuament. Per tant, jo crec que la Jessica Goicoechea ha sigut víctima de la moda, com en tots els aspectes de la seva vida, i en aquest cas per això s'ha enganxat en aquestes novel·les.
El secreto de l'assistenta.
Crec que me'n llegiré.
Me n'han vingut ganes, a mi.
També.
L'assistenta troba cadàvers a sota de les piques dels rics que neteja i es deu follar també el propietari.
I també s'embolica amb Déu i sa mare, segurament.
Això és veritat que passa sempre als best-sellers i a mi m'encanta que passi.
O veu que hi ha gent que s'embolica, que això també pot passar.
Segur, pel forat del pany.
I finalitats.
Ha de veure una de besties, l'assistenta. És un forat d'un pany, no?
I uns ulls mirant.
Mare de Déu, és una mirona, l'assistenta.
És una voyeur.
I que posa l'assistenta no acabada de limpiar.
Bueno, això és el... Què vols dir?
És el substitut?
Uau.
Què es deu trobar, imagina't.
Corre!
No, es deu trobar
d'aquí un any tenim la versió ja a Netflix.
Com a mínim anunciada.
Anunciada.
Sí, 100% d'acord. Que, per cert, una cosa, avui s'ha estrenat el segon episodi de Club Tàndem.
Ai, sí, és veritat. De tu i la Marina Porres,
de
eh?
De la fantàstica
cats.
Marina Porres, que com
va?
És meravellosa.
Vaig a buscar-lo.
Va sobre Pinya de Rosa, el recull de contes més famós de Joaquim Ruïra, un autor de Girona que Blanes també va tenir molta importància a la seva vida, que és importantíssim per la literatura catalana, però que jo crec que no està arribant a les masses tant com, com el secreto de l'assistenta.
Envia-li un exemplar a la Goico.
Potser li agrada, eh? Ara que ve d'aquest món així de mar i tal, potser li funciona.
Molt bé. Bé. Ja està disponible, eh?
Està més que disponible.
Sí, sí, estic a 3Cat. Està a la portada gairebé de 3Cat.
I esdeveniment presencial el dia 21 de gener a Girona.
Molt
a on?
Bé.
A on ho feu exactament?
Ara
a la 22, em sembla
que
ho feu.
Crec que sí que ho fem a la 22.
Molt bé, a la tarda.
Vindràs?
A la tarda. I ens devem haver d'apuntar, no?
Us haureu d'apuntar, jo crec.
Sí. Molt bé. Sí, sí que vindré, treure el cap.
Clar.
Que vaig
a més,
la
Girona, que s'hi ha d'anar sempre, de tant en tant. Tu i jo, si no hi anem un cop al mes, ens comença a fer el xic a l'ull.
Sento malament. Bé, passen 3 minuts a 2:15 del migdia. Fa uns dies vam parlar d'una conversa entre Maria Pombo i Dulceida, el podcast de la Susana Bicho, a Podimo, la Sobremesa.
Sí, un podcast on parlaven de molts temes, però sobretot ens resolien els dubtes que teníem tots sobre la famosa polèmica de l'absència de la Maria Pombo y de las seves germanes y todo el clan als premis Ídolo. Ella s'explicava així.
A ver, yo gracias a Dios, esto ya lo hablé con Aide en su día, pero es verdad que, como decía antes, soy una persona muy sentida. Y yo entiendo que la gente, cuando tú dices, es que no me siento cómoda porque del 90% de las personas, del 100%, el 60%, por no exagerar, sí, me han criticado públicamente. O sea, públicamente han dicho cosas de mí faltándome al respeto y ya no es las cosas
com sentim, que han dicho. La Maria parlava de com l'incomodaven a una gala on també hi havia influencers i creadors de contingut que l'havien insultada o a qui queia malament senzillament per ser ella, per ser ella mateixa. La seva germana, Marta Pombo, la germana mitjana, ja havia parlat sobre aquest tema de manera bastant clara fa 2 anys quan no va anar ja als Premis Ídolo, però parlant directament ja només sobre una persona a qui volia evitar.
No fui porque había una persona, no quiero decir jamás nombres, porque efectivamente no quiero dar ni publicidad ni bombo al asunto, pero una persona que al final se metió mucho conmigo, con mi familia, que me hizo muchísimo daño en su momento, por el cual he ido a terapia y no me parecía bien apoyarle en unos premios. Efectivamente nos cruzamos en muchísimos eventos, los dos tenemos muchísima educación, yo me lo puedo cruzar sin problema, pero de ahí apoyar y aplaudir unos premios, pues no lo veía fiel a mis principios, eso es.
No quiero dar nombres, no vull donar noms, però tothom sabia de qui estava parlant Marta Pombo. Ni més ni menys que de Telmo Trenado, Roger Carandell. La Marta sap perfectament
sí,
quin és.
Telmo, però gràcies a que hi va haver gent que ho va dir, perquè jo en aquell moment no sabia qui era aquest noi.
És que les Pombo els està fent la publicitat de la seva vida en aquest noi, perquè té 150.000 seguidors a Instagram, vull dir que...
Tampoc és tant, no?
Efectivament.
Comparat amb elles, la Juliana té gairebé els mateixos seguidors.
Per això et dic.
Telmo Trenado, qui és ell? És un noiet nascut a Zumaia, un poble de 10.000 habitants del País Basc, amb unes vistes precioses cap al mar. Això sí que és millor que Bali. A mi m'han agafat unes ganes d'anar immediatament importantíssimes. Va néixer el 25 d'abril del 1995, o sigui que ara mateix té 29 anys, i va començar a penjar vídeos a YouTube de màgia, el 2012.
És mag?
També fa trucos.
Ah?
Ja, ja va tenir una mica el seu nínxol allà, però clar, una cosa realment reduïda, perquè, bueno, jo no sé si coneixeu algú que consumeixi vídeos de màgia a YouTube, però jo ningú.
Te'n faries creus,
algun
eh?
Algun me'n surt,
gent,
eh?
Hi ha gent.
Algun me'n surt a vegades.
Algú li agrada, bueno, està bé.
Fa molt per tu, Roger, de cop i volta, aprendre 4 trucs de màgia.
M'agrada molt saber què hi ha al darrere del truc de màgia.
Doncs ell t'explicava justament
algun
això.
Algun vídeo t'has mirat, que si a YouTube.
Sí, com se hizo el truco este.
Veus, ja ho sabia.
Paral·lelament, el Telmo va començar a ser conegut també a la plataforma X, abans Twitter.
X.
Amb piulades d'humor i moltes vegades també polítiques. Ell és molt d'esquerres i molt nacionalista basc. Roger, no t'estàs explicant, perquè t'ha fet molta gràcia.
Però per què dius X?
Perquè em fa gràcia dir X.
Vale, no, si em sembla bé, però...
La gent ens critica.
Clar.
La gent que a mi em critica no tenen vergonya de res amb aquest tema. Jo puc dir X i puc dir el que et doni la gana. T'has perdut.
No, que és un senyor com molt d'esquerra, un tio nacionalista basc, sí.
Clar, bastant diferent del que pensen les Pombo. És veritat que ideològicament estan extrems.
Estan ideològicament extrems i, a més, és veritat que ell, el tema de les Pombo, sempre li ha funcionat. Amb un clic molt ràpid pots trobar alguns dels seus tuits sobre elles, que no són pocs.
A veure...
La Pombo m'ha donat 50 euros per votar Vox. Ja, que us fotin.
Quin any?
Això estem parlant del 2019. El 2020, si el teu activisme coincideix amb el de les Pombo, caret així com de dir, anem malament.
6.000 m'agrades, eh?
No, no.
Era força viral, aquest noi.
Sí, sí. Sabeu si van ser les Pombo a l'esdeveniment de Vox? I atenció, perquè hi ha un tuit amb 42.000 m'agrades on comparteix una sèrie d'instastories de Marta Pombo dient que Espanya estava a punt de convertir-se en Venezuela i diu ell, odiar les Pombo és una personalitat i és la meva. Això, entre moltíssims altres tuits, que realment Telmo Trenado va tenir un moment de la seva vida que les Pombo eren la seva fixació. Que no n'hi ha per menys, perquè realment veient tota la recopilació del contingut, jo deia, és que les Pombo les han fet grosses realment en moltes ocasions.
Sí, és que ara, clar, estem parlant de coses que passaven fa uns 4-5 anys.
Clar. Ara callen més.
Clar. Ara estan en un perfil completament baixíssim.
Sí. Així doncs, ell és la persona a qui es refereix Maria Pombo quan diu que no vol anar a un lloc on hi ha gent que l'ha insultada. Tothom sap que la gent a qui es refereix és en Telmo Trenado. La teoria de les Pombo, com hem sentit parlar la Marta, que diu que ell l'ha enviat a teràpia, és que sobretot els hi han portat molt d'odi. O sigui, que no és tant els tuits que hagi pogut fer ell, sinó tota la gent que hi ha anat darrere a insultar-les. Ell mateix parlava amb mi a l'última gala dels Premis Ídolo sobre justament aquest tema de les Pombo i l'absència de la Maria a la gala.
Què està passant amb les germanes Pombo? Què els hi has fet, tio?
A mi me da un poco de pena que no estén. Me da un poco de pena por Aida, porque al final ella sí que ha apoyado en muchas ocasiones iniciativas suyas, eventos, tal, y de repente que viceversa no sea así en un día que me parece guay, de reivindicación, de que nos juntamos aquí todos, cada uno de su padre y de su madre, que no nos conocemos, y que se pierden tremendo fiestón después, que yo me lo paso muy bien en Los Ídolos, pues me da un poco de pena que no estén. Y el año pasado, en boca de todos, pusieron mi nombre como excusa, este año un viaje, no sé, yo sinceramente no me las creo, y me parece que lo que ha dicho mucha gente es que igual tan amigas no serán, ¿no?
Alimentant,
eh? Vas estar molt bé, eh?
Alimentant.
Això deu tensar bastant la Dulceida, que està ben bé al mig d'aquesta guerra. Perquè també penso, la Dulceida, en realitat tindria més sentit que convidés la Maria Pombo, si penses empresarialment, clar, i dir-li el Telmo, Telmo...
Ell t'aporta poquet.
Et quedes a casa. Guapo. Però no, mira, ella, no sé, deu tenir un lío, pobreta. La Pombo, que si realment està en contra del Telmo, fent tot aquest xou només li fa publicitat, no sé per què he apuntat això. Bueno, en fi, anem a la cosa realment important d'avui.
Ui, 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 ui.
Lluny de posar-li fàcil a la seva amiga Dulceida...
Aviam què passa.
En Telmo Trenado ha tornat a embolicar la troca. I és que després d'aquesta conversa entre la nostra Dulce i la Pombo en el podcast de la Susana Bicho, en Telmo ha decidit parlar.
És el que esperàvem.
Sí. Ha parlat i ho ha fet a través d'InstaStories, entre broma a broma, però ha deixat en algun detall revelador. I tot, si t'hi fixes, amb una mala llet que espanta, eh?
Ahora que lo pienso, no recuerdo la última que... Que hablé de las Pombo ya, o sea... Bueno, sí me acuerdo. Fue con Luis Tama, o sea, y de fiesta. Yo estaba viendo un whisky, un gin tonic, y... No paraba de invitarme a Pitis. Un majo. Un poco bilbaíno, pero muy majo. Y me vino, ¡opa, Telmo, hombre! Yo no sé quién eres. Bueno, sé que hay por ahí una movidilla, un jaleo, pero que yo no me entero de nada, yo paso. Yo, tú, traqui, no te rayes. Dame otro piti. Y pla, palique, y no sé cuánto rato estuvimos. Y yo, es que los medios y la gente, ya sabes que a veces es muy pesada, tal, yo también ya, agua pasada, ¿no? Y es que de verdad, y así, buen rollo.
Roger, potser has desconnectat.
No, home, no, aquest personatge a mi m'ha connectat a la
però
història.
Però s'entén...
Això és, saps que dèiem que el podcast havia estat un regal de la Pombo i de la Dulceida? Això encara és, bé, la granja Playmobil, que tampoc no ens van portar mai.
Totalment. A mi me la van dur, eh?
Ah, mira, doncs ja, ets una afortunada.
Sí, a mi van tirar molt de Playmobil.
Et vas portar molt bé.
Sí. Les declaracions del Telmo Trenado són fortes perquè parla de com es va trobar de festa en Zama, el dentista bueno robasc, que és el marit de Marta Pombo, la que sentíem dient que Telmo Trenado la va enviar a teràpia. Tu imagina't que és la seva dona, Marta, que has dit, ho repeteixo perquè no són paraules menors, que aquest tio t'ha enviat a teràpia i descobreixes que el teu marit, el Zama, ha estat convidant a cigarros sense parar a l'imbècil de... Bueno, segons tu, que per mi em cau genial el Telmo, però en el Telmo aquest, i que sobre ell, el Zama, diu que s'ha enterat que hi ha alguna moguda però que ni tan sols sap el què.
I que som els mitjans, no?, que ho fem gros sempre.
La moguda vols dir... el que va enviar la teva dona a teràpia segons les declaracions d'ella? Com estàs tan desconnectat? O el Telmo potser ha fet una història diferent? He de dir que per mi el detall més interessant és que el Zama fumi, que tampoc ho sabíem.
És veritat.
S'entén que bé que deu fumar si regala pitis.
Home, sí, clar.
Sí, potser és fumador social d'aquest...
Dieta de cigarros!
Però no va bé per les dents, fumar. per, hi ha moltes altres coses.
Per moltes altres coses. Exacte, exacte.
No, però el que és dentista, no? El que és dentista,
sí, aquestes coses s'hauria
de mirar.
Les hauria de saber.
En fi, jo què sé, realment, a mi m'ha encantat que el Telmo parlés.
A mi també, i el que sí que serà una moguda és la bronca que li fotrà la Maria Pombo i la Marta en Zama.
I no és la primera bronca.
No és la primera, perquè venim d'aquella història que va publicar amb la Dana, de com li donava 10 euros de propina a aquell màquina de...
Que l'has ganado, campeón.
Sí, que li va entregar el menjar a domicili.
Déu meu. Bé, una abraçada molt forta.
I tant, molt forta, molt forta. 3 minuts i arribem a 3 quarts d'una del migdia. Marc Andreu, molt bon dia.
I bona hora, pendons.
Mira, farem una pausa i de seguida parlarem d'un parell de temes de la tele que hem de parlar i llavors farem entrar en aquest estudi
aquí
una persona que avui és un dia molt important per ella i que... Vull que ens digui unes paraules i vull que estiguem per ella una estona política.
Serà un moment emotiu.
Sí, pot haver alguna llagrimeta i tot, eh?
Vull dir... Ploraràs?
A mi em costa molt, però no descarto.
Jo no t'he vist mai plorar.
La primera ploradeta de l'any.
I he vist plorar tothom
d'aquí. Sí?
Ah, sí.
Ara tornem.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.
Anem per feina. Escolta, hem de parlar del primer del foraster, no?
Sí, per petició de Miss Canet. Aquest dilluns, en Quim Masferrer, el foraster, va visitar un altre poble de Catalunya, com a tots els episodis del foraster. En aquest cas, Sant Guim de Freixenet. I, com sempre, va rebentar l'audiència.
És molt bèstia.
Era festiu, sí que és veritat que la competència era més fluixeta, però igualment ell estava allà aixecant a tot Catalunya.
Un 24,2%, vol dir que un de cada 4 catalans... Tenien en Quim Masferrer posat a la tele.
483.000 persones de mitjana, família.
Alguna de vosaltres?
Jo no. Imagina't,
jo m'ho miro al 3CAT.
Marc Andreu, jo mai miro la tele en directe, no ho he fet mai.
Però la carta... Després?
La carta, sí. Ah. Dic que en aquell moment jo no vaig ser d'aquestes persones, sobretot perquè no tinc audímetre, perquè només en tenen 600 persones en aquest país.
És veritat.
Que així anem. Bé, un episodi del foraster... Jo sempre he de fer la meva reivindicació.
Sí, sí, ja no creus en les audiències.
Ni en l'estadística.
No crec en res. Sí, un episodi del foraster que és molt normal, com diu el Marc Andreu, sempre és una mica el mateix. Ell sempre té com aquest to, no? Les converses habituals, l'audiència habitual. Us preguntareu, doncs, per què en parlem el que no surti d'aquí? Molt fàcil, perquè en aquest episodi en Quim coneix una persona interessantíssima i ho descobreix mentre passeja casualment pel centre del poble. Para una senyora, li pregunta on va i ella li explica que va veure un avi en una residència.
Cuides amb una senyora?
Sí, bueno, la vaig veure que està en una residència a Cervera. Té 100 anys, ha fet 100 anys.
100 anys?
100 anys. És la iaia del Gerard Piqué i, bueno, i fa molts anys.
La senyora que cuida?
Sí.
O sigui, sí. Tu cuides a la... Bueno, com es diu? Cuida. Com es diu la vida?
Rosalina. Lina.
Lina.
Casualment, Quim Masferrer s'ha trobat pel carrer una senyora que cuida l'àvia de Gerard Piqué.
No, no pot ser.
No.
No?
A part,
clar
realment...
No, però no passa res.
Això està superpactat.
Home, sí, sempre,
home,
sempre.
Home, clar, que se't present... Bueno, no sé si llavors la van a veure, però que se't
sí
presenti
que
al foraster amb 300 càmeres a les residències, deu haver d'avisar abans.
No. Uns quants permisos ha hagut de demanar.
Home, però que penseu que el foraster hi ha tot un equip de producció que van dies abans ja a descobrir aquestes petites històries. Sí. Si no, una senyora no diu, vaig a cuidar una àvia. Que, i en petita, en veu baixa, més molt català. És l'àvia del Gerard Piqué.
Però ho fan molt bé, perquè sembla que es trobin allà,
ara
tant en Quim com la senyora.
Ara sap greu que molta gent se'n deu haver assabentat que la tele funciona així.
Que no és tot
que
improvisat.
Està tot preparat, que no és en Quim...
Però fa molt bé en Quim, eh?
En Quim és fantàstic.
En fi, doncs en aquest món de fantasia que és el foraster, que tot és com una rondalla, de sobte hi apareix efectivament la figura de l'àvia del Gerard Piqué, que ningú s'ho esperava. En Quim Masferrer, sent com és, no es conforma a xerrar amb la senyora que s'ha trobat, ha d'anar a visitar la iaia Piqué, que es diu Lina, i s'autoconvida a fer-li una visita a la residència de monges on viu. De manera que s'hi planta i la visita comença parlant dels 100 anys que acaba de celebrar la Lina.
100 anys? 100 anys s'han de celebrar, Lina?
Sí, home, ja ho vam celebrar ja.
Sí?
Vam fer una festa i érem 45. Oh,
carai.
Tota la família i els dos petitons. Els he sigut tant i com que els he tingut tant... I sempre han estat al meu costat. I me'n aniré d'aquest món amb molt contenta de que hagi jo tingut aquests fills tan macos i aquests nets, aquests... Bueno, tots...
Per la banda, Piqué, no? És la... L'àvia?
Jo crec que sí.
O per l'altra banda?
O la banda Bernabéu.
Clar.
Jo crec que no, perquè la banda Bernabéu són bastant barcelonins, a mi em consta, no? Amb l'avi ja, que era una figura molt important del
vaig
Barça.
Vaig investigar, a veure si ho trobo.
Jo no ho vaig trobar, però sí que la figura de l'avi, que sempre es parla de Gerard Piqué, que estava vinculada amb el Barça, sí, ve de part Bernabéu, i per tant jo entenc que deuen ser barcelonistes de tota la vida i de Barcelona de tota la vida, i per tant
l'àvia
de Cervera s'entén que és Piqué. Esmenta els seus nens i tu com a espectador, clar, només pots pensar tota l'estona en Gerard Piqué. Per sort, en Quim, que és el millor, sempre pregunta el que vol saber. Com són les visites de Gerard Piqué a la residència de monges de Cervera?
I escolti'm una cosa, Lina. Clar, sí, aquí en Gerard Piqué la deuen hi veure.
Sí.
Què diuen les infermeres i les monges quan veuen arribar en Gerard Piqué?
Ui. Ha de tancar la porta de seguida.
Ah, sí?
Perquè si no, això s'omple els fifs.
Sí. Totes venen aquí.
S'omple de tot de gent.
Que el volen veure.
Ui. Perquè el Gerard és un tros de pa.
Sí.
Ja li dic jo, eh?
Oh, aquí li ha sortit ara. Li ha sortit la iaia satisfeta, eh?
Bé.
Aquí.
Jo no em puc dir per mal.
Bueno. Això està el que parlen del Gerard Piqué.
Home.
No, però està bé.
Està superbé, jo feliç. A mi això m'ha donat la vida. El Gerard?
Sí.
El Gerard no ha acabat de dir res, no ho ha acabat de compartir, no, realment no. Però bé, una conversa molt tendra, molt típica del foraster, però aquesta vegada, en comptes de ser una àvia, diguéssim, random de Cervera, resulta que justament és l'àvia.
A mi m'han guanyat un punt, ja sabeu que estàvem passant un moment complicat, en Piqué i jo.
Clar, però l'àvia què ha de fer?
Dius, no, no, al contrari, t'estic dient que m'està fent reconciliar amb la seva figura.
No, però per això, ja, però jo et dic, l'àvia què t'ha de dir?
Sí. Però saber que la va visitar, que hi ha molta gent que no va visitar els avis i les àvies a les residències i sap un greu, de veritat.
Sí.
Fa trencar el cor.
Escolta'm, farem una pausa. Vull dir, hi havia més temes, però els farem demà.
No passa res.
No sé si et va bé demà o si no dilluns.
Tu t'ho has passat bé.
Bueno, parlem
a fora. Jo havia d'explicar-te allò del Gerard.
És que, clar, has entrat...
No has parlat, Marc Andreu.
I ha parlat ella només.
Però el que ve ara és més important.
Però t'ha agradat allò de Piqué o no?
Sí, sí, ho miro el foraster molt sovint.
Tens alguna exclusiva?
De moment no, s'estan treballant noves.
S'estan treballant noves, vols dir que estàs passejant tot el dia fent el papallona per la ràdio a veure si escoltes alguna cosa.
Però ara sí que en direm una de grossa.
Deus estar treballant amb alguna de 3CAT o d'un altre mitjà.
No vull parlar-ne ara mateix.
Ja. Estàs amb
no
la carpeta,
res, no? No té res preparat.
No té res.
Roger, t'estava fent una centrada per dir que ara sí que direm una exclusiva molt grossa.
Ara en direm una de molt grossa i no serà fàcil, eh?
No.
No és fàcil perquè és una mica dura per nosaltres.
Per vosaltres?
Per nosaltres. Una, ai, té una
per perla. Vosaltres.
Per tots. Ara tornem, que menja preparat.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. Safareig públic de qualitat.
Sis minuts i la una del migdia. Ai, senyor. Pau Esparc, bon dia.
Molt bon dia.
Ben tornat. Ben tornat al permís de paternitat.
Gràcies.
Una tornada breu. Vull dir, perquè...
Clar, no és ben bé la que havia promès ni la que m'havia imaginat, però torno avui i, de moment, ja està. Fins a nou avís.
Pau Esparc deixa el programa.
Sí.
Però en marxes de bones.
Correcte.
I ningú s'ha enfadat.
No. Ruptura molt amistosa.
És una decisió que és més teva que...
És meva.
Que nostra.
Ens has deixat. Ens has deixat.
Va ser un no ets tu, sóc jo, de manual.
Escolta, voleu que llegeixi el WhatsApp que m'envia en Pau Esparc?
Per... Potser el Pau t'ha de donar permís.
No, va ser una cosa...
És correcte.
Va ser una cosa molt maca.
I no es dirà res fora de lloc. Dic que jo me'n vaig amb una mica contracor, que estic i estava molt bé aquí, perquè que ja em toca començar per l'any passat, que em costarà molt, perquè de fet heu format part del meu dia a dia durant molts anys, perquè no és només una temporada ni dues, són unes quantes en programes diferents. I una mica sóc il·lus, perquè sé que no serà així, perquè quan deixes de treballar cada dia amb la gent, la relació canvia i per tant no tens el mateix contacte, però vull pensar que ens continuarem veient perquè, vaja, una cosa que ha de saber la gent és que l'ambient i el bon ambient és real d'aquest equip i les relacions, doncs, per sort, van més enllà de la feina i del que fem a la ràdio i en aquest estudi.
Que mira que bé que parla.
Totalment.
Com l'enyorarem.
Sí, doncs sí, és moltíssim. Una gran pèrdua.
Hi haurà molts moments que encara t'haurem de citar.
I tant.
Et podem anar escrivint de tant en tant quan...
I això, estaré encantat.
Per quedar, però també quan tinguem dubtes de coses que passin. I el bo és que ens podràs explicar moltes coses que passen en un altre lloc.
Clar, per
la teva nova feina.
Per qui ens deixes? Vull dir, hi ha una tercera persona.
Sí, hi ha una tercera empresa.
És a dir,
vas flirtejant amb algú.
No canvio ben bé de grup, perquè al final tot forma part una mica del mateix, però deixo la ràdio per la tele.
Ah, te'n vas a la tele.
Però continua sent 3Cater.
Sí, a Sant Joan d'Espí. És a dir...
Semblava TV3.
En concret el 324, però sí, a la tele.
Però no et veurem fent pantalla,
no,
o sí?
No, vaig a una tasca de redactor, que, com sabeu, a la tele hi ha gent que presenta i que té més, doncs, això, la feina de donar la cara, i, en canvi, d'altres, no?, que preparen els temes i les notícies, i jo estaré més en aquesta part.
No t'ho passis bé ni un dia, eh? Enyora'ns cada minut. Volem ser la millor ex que has tingut mai. Totalment.
A mi és que crec que em passarà, perquè ja m'ha costat molt prendre la decisió, i encara més això, quan m'adoni que, clar, ja no és el mateix, ja no és venir a Avinguda Diagonal, sinó que és anar-me a Sant Joan d'Espí.
Pau, tu recordes el primer dia que vas venir aquí a Catalunya Ràdio i que vas interactuar amb nosaltres?
Sí, perquè he estat també jo refrescant la memòria i diria que estem parlant del gener del 2020.
Sí, diria que sí. Just abans de la pandèmia. Fa 5 anys.
Just abans de la pandèmia. Un mail de la Marta, que ho va canviar tot.
Jo aleshores era la productora del programa.
Clar, jo l'altre dia preguntava com va arribar aquí en Pau Espar, perquè jo no tinc record de fitxar aquest tio. Saps què vull dir?
Va ser poc a poc.
T'ho vaig dir jo.
Exacte. Vull dir, de qui és en Pau Espar? Demanava, i la Marta va dir, és que és meu, en Pau Espar. Com el vas trobar? Per què va venir Pau Espar aquí?
En Pau Espar va venir perquè s'estrenava Crims a TV3. I nosaltres estàvem fent un programa que aleshores es deia Adolescents ICAT. ICAT.
Sí.
I volíem participar d'aquest fenomen que preveia ser Crims, i vam dir, contactem un periodista de successos que hagi tractat alguna vegada alguna notícia d'aquestes.
I que sigui jove,
Porta,
no?
Sí, que sigui jove i que ens pugui explicar les coses d'un to planer i que s'entengui. I vaig contactar amb Pau Espar, que treballava al diari Ara, i li vaig preguntar, escolta, em teniria bé? I ell va dir, ah, doncs mira, sí.
I va venir com a expert en societat.
Sí, com a convidat, sí.
Exacte, d'entrevistat.
Així eren les primeres paraules d'en Pau Espar el 5 de febrer del 2020. Donem la benvinguda a en Pau Espar. Has vist l'estrena de Crims, tu?
He vist el primer capítol, perquè és que jo no sabia que en feien dos, sí? Llavors ho vaig mirar a la carta i després m'he assabentat que no em podia mirar un altre.
Ets consumidor d'aquest tipus de continguts?
Sí, en Pau Espar, de fa 4 anys amb la seva camisa.
Fa 5 anys. Et vam convidar com a expert, diguéssim, en Crims, i perquè parlessis d'això i no t'havies ni escoltat, ni mirat el segon episodi.
Bé, perquè tenia molta feina, aleshores.
Vam comentar molt el Brito i el Picató. Sí, va ser el primer capítol.
I va ser un amor bastant a primera vista, el nostre,
sí,
Pau,
sí.
Perquè llavors ja vam dir...
Vam continuar,
tio ha de venir
primer
cada
com a
setmana.
Secció, llavors hi ha això, col·laborador, membre de l'equip, diversos programes, Adolescents XL, XL, el suplement d'estiu, la tarda d'estiu, i fins aquí, que no sortia.
Ets molt bona persona, però també molt bon professional, tot terreny, persona que et pot parlar de tot, i el que l'enyorarem en antena,
moltíssim,
fent la tarda, fent el programa que sigui, de veritat,
i
persona imprescindible.
Jo us vull dir, gràcies, Roger, per l'oportunitat, gràcies, Marta, per la confiança. Gràcies, Juliana. Ets la persona més ràpida i més llesta amb qui he compartit estudi. Gràcies, Marc Andreu. M'enduc un molt bon amic. De res. Fins aviat. Doncs nosaltres marxem demà al matí de Catalunya Ràdio. Seguirem pendents de l'incendi a Los Angeles i ens preguntarem si un incendi similar pot passar a Catalunya.